Bon dia, avui acomiadem, avui diem adéu al mes de maig. Som dimecres, 31 de maig de 2023. I com cada dia, de dilluns a divendres i de 9 a 12, us acompanyem des del Penedès en xarxa, tot escalfant motors, a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un matí de dimecres que començarà amb fantasia i imaginació, la que ens porta i que vessa de mala manera per tots els seus poros, la Marina Mestre, els Déus Meus. Tot parlant de llegendes i de personatges mitològics, ens plantarem a 9:45, cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. I aquest darrer dimecres de mes tenim cita amb la història en clau Penedès, els tastets d'història de la mà del Jordi Ferran. Avui, com que venim del 28M, ens parlarà de l'origen de la història de les eleccions. Seguirem a partir de les 10:06, després del butlletí de notícies, parlant de l'Eva. Però l'Eva té moltes i moltes potes i avui ens quedem amb l'Eva Ludens. És un projecte cultural del Festival En Veu Alta que porta l'oralitat a les escoles, als centres educatius. Avui ens desplaçarem fins a una escola, en aquest cas la Mare de Déu del Priorat, a Banyeres, on aquest curs han engegat l'Eva Ludens. Un festival en veu alta 2023 que comença ja aquest divendres. Demà a l'agenda trobareu ja totes les primeres activitats d'aquest primer cap de setmana. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, les notícies de casa, 5 minuts per actualitzar-nos i continuar. I a continuació farem tertúlia amb la nostra gent gran. Ens posarem les seves ulleres i els proposarem parlar d'eleccions. Ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, a Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, a Sant Jaume dels Domenys, i el Josep Castellví, a Moja. Obrirem la tercera i última hora a les 11:06, després del butlletí, amb la nostra cita setmanal amb l'equip de Vinzeum. Avui l'anfitrió serà Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural, i vindrà acompanyat de l'Anna Mongai, del Centre Excursionista del Penedès, que ens presentarà el 29è cicle de projeccions de muntanya, que ja ha començat al seu local, però a partir de la setmana vinent es trasllada a l'auditori de Vinzeum. A 11:45, tercer flaix informatiu, de nou l'actualitat en clau alt i baix Penedès en aquesta darrera cita abans d'acabar el magazín. I acabarem amb un parell de propostes que ens portarà l'agenda al detall. D'una banda, concert tribut a Tina Turner, que és una de les activitats de la trobada d'Olèrdola que se celebra aquest cap de setmana. El concert serà dissabte. Justament parlarem amb la cantant que es posa a la pell de Tina Turner, la Cristina Pozo. I de l'altra, us volem apropar les activitats del mes de juny de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i ho farem amb la seva directora, la Glòria Bricoller. A A 9:45, d'11 i de 12, l'actualitat en clau alt i baix Penedès i aleshores en punt els butlletins horaris pendents del que passi més enllà. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Arrenquem aquest dimecres 31 de maig al Penedès en xarxa.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem.
I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar.
Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fa no cura el temps.
Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiria dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som...
Amb els Amics de les Arts anem a saludar ja la Marina Mestres i els seus Déus meus.
Ja podríem... Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Marina Mestres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens portes a la muntanya sagrada dels catalans, fins a Montserrat anirem?
Doncs sí, hi vaig ser fa poc i vaig pensar, ostres, aquí hi ha molta xitxa i no en parlem gaire, més enllà del Timbaler del Bruc, que és el que ens coneixem tots més, no? Així que vaig fer el camí de Fragarí, que et porta fins a un mirador molt bonic de Montserrat, i vaig pensar que valia la pena rescatar aquesta llegenda.
Quina casualitat. Jo també potser feia 10 anys que no hi anava i he estat fa 4 dies.
Ah, veus? Doncs bo que ens trobem.
Sempre hi ha gent a Montserrat, eh?
Sempre,
és una passada.
Sempre, sempre.
És una passada.
Sí, sí. I té aquest contrast que nosaltres ens vam quedar en una cel·la a punta de matí. És un lloc privilegiat on et sents sol en contacte amb aquesta natura mística i, en canvi, a punta de migdia... És un peregrinatge turístic, per dir-ho així.
Sí, sí.
Bueno, té dos pols oposats que la fan també molt particular.
I quan finalitza el dia, també, que tots els que hi han passat la jornada ja marxen i només queden els
sí.
que dormen a Montserrat,
sí.
també té aquest moment màgic.
També és molt
bonic,
capvespre. Sí, sí. I tant que sí.
Doncs descobreix-nos el fra...
Fra Garí, Joan Garí, és un frare, de fet, en el seu moment era un ermità, que se'n diu, però ens situem en un període històric a principis, una mica abans de l'any 1000, en què les ermites tampoc, vull dir, vivien en una cova aquest senyor, vivien en una cova fent vida de penitent. Ell deia que volia estar, doncs, a prop de Déu i que volia aïllar-se de les temptacions i els pecats que es cometien en els pobles, en societat. Per tant, la gent que volia aïllar-se una mica d'això i fer una vida molt més propera a la santedat, doncs es col·locava en alguna cova a la muntanya i vivia de manera diferent. Subsistia, doncs, amb els aliments que li donava la natura, etc. Oraven molt, que era el seu cas, era una persona, doncs, que era considerada santa gairebé, perquè obrava miracles. La seva fe era tan gran. De fet, quan sortia ell de la cova, la campana de Sant Iscle, perdó, sempre vaig a dir Iscle, no?
Iscle.
Iscle, no. De Sant Iscle. Sonava sola, sense que ningú la fes sonar. Era com una advertència de que Fra Garí sortia i, per tant, tothom, inclosa la natura, gairebé l'havien de venerar. Ell anava un cop l'any cap al Vaticà. Anava a saludar el papa de Roma.
Déu-n'hi-do el viatge,
quina
excursió.
Déu-n'hi-do el viatge de Montserrat fins allà a peu, sí. A peu, compte. Doncs bé, es diu que durant aquest trajecte, cada cop que ell trepitjava la terra, naixia una flor blanca pura amb un aroma profund. A més, tots els arbres s'abraonaven vora d'ell per oferir-li els seus fruits. Fruits que sempre eren madurs. Fos hivern, estiu, primavera, tardor, sempre eren madurs i a punt perquè ell s'alimentés. També, ell, quan tenia set, quan experimentava la sensació de set, apareixia una font que brollava aigua. Per tant, és com que tota la natura estava al seu servei, al servei d'una persona casta i pura.
Totes li ponien, sí, sí.
Oh, i tant. Llavors, quan arribava, de fet, no quan arribava, una hora abans que arribés al Vaticà, les campanes del Vaticà totes sonaven soles. I era també l'advertència que arribava Fra Garí, una persona molt estimada. Es diu que el propi pare li donava una cambra més luxosa encara, més bonica que la seva pròpia cambra. Aquest era el tracte que se li oferia a Fra Garí. Clar, tot això li feia molt tabasc al propi diable, d'acord? Tenim Llucifer molt enfadat, perquè, escolta, aquest, què té aquest paio que no pugui tenir ell, no? Tan sant i tan devot i tant que tothom, escolta, li vés als peus. I es va proposar fer-lo caure en la temptació. Això Llucifer,
sí, sí.
Diu, aquest me'l guanyo, sí? Oh, sí.
Cauràs.
Cauràs. Llavors, de fet, tenia Fra Garí, tenia tres propòsits essencials a la seva vida, que era no caure en la luxúria, no caure en el crim, és a dir, no matar ningú, i també no caure en falsedat, no mentir. I ell cada dia pregava i feia les seves penitències i els seus rituals perquè això es mantingués així. D'acord, doncs, Llucifer va sortir del pou del diable de la cova de Sant Nitre, els que l'heu anat a visitar allà, hi ha una zona que en diuen el pou del diable, doncs va sortir d'allà el mateix Llucifer amb la voluntat de fer-lo pecar d'aquests tres pecats. Llucifer, que burro no és, diu, home, amb les banyes així no m'hi puc presentar perquè em dirà, escolta, tu què? Diu, transmutaré, que això es fa molt, en la imatge d'un ermità gran, vell, honorable, etc. I així es va presentar a Fra Garí. Fra Garí es va quedar parat, perquè diu, ostres, jo em conec molt aquestes muntanyes, fa 7 anys que visc aquí, en una cova, me les he recorregut totes, i aquest bon senyor jo no l'he vist mai.
On era, no?
Clar, diu, on era? Diu, és que jo fa 30 anys que visc aquí, 30 anys, i jo em fa 7 que m'ho corro tot. Diu, ara, és que saps què passa? Que jo només surto un cop l'any de la meva cova. I jo faig penitència allà, i clar, com que tu només fa 7 anys que ets aquí, si fent compte, ara és el cop que surto des de fa 10 anys.
No hem coincidit fins ara.
D'acord, d'acord. Llavors el porta fins la seva cova, una cova que ell, doncs, s'apropia, per dir-ho així. D'acord, arriben a la cova i, oh, sorpresa, no hi ha cap creu. Això és curiós, perquè la vida de tot bon cristià, que més a més pregues a Déu, hi hauria d'haver una creu. I li diu que fa una vida de tan pobre, que és que no té diners per comprar-se una creu. Allò que dius, home, però si ho penses una mica, Fra Garí, no t'ho creus, això, que això amb un parell de branques montes una creu.
I el tens, no?
No cal ser MacGyver, a veure, per fer una creu. D'acord.
Fragari s'ho creu. O encara no?
No, 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 no. Escolta, innocent, és innocent, innocent, és innocent. Fragari diu, doncs mira, aquest senyor venerable se'l guanya perquè li parla amb una veu dolça, tranquil·la, amb un to baix, amb una mena de cadència hipnòtica que el vens. I des d'aquell moment, gairebé cada dia, o si més no sovint, va fins a aquella cova a parlar amb ell. Ai, ai, ai... De moment el diable no aconsegueix el seu propòsit. Fragari és molt ferm amb les seves conviccions i per més que l'altre intenta temptar-lo sense que sigui evident que no és un devot de Déu, no ho aconsegueix. Llavors vira tot plegat cap a una altra estratègia. Lucifer diu, he d'enviar un delegat meu perquè posseixi el cos de Riquilda. Que Riquilda és ni més ni menys que la filla de Guifré el Pelós, comte de Barcelona.
No ens hi posem per poc, eh?
No ens hi posem per poc, no, qualsevol no podia ser.
Clar.
Llavors, sí que envia un ocell que entra per la finestra de Riquilda mentre ella s'està canviant i sembla que aquest ocell porta l'essència del diable i ella de cop i volta vol guarnir-se de manera molt més ampulosa del que normalment fa perquè es veu que s'estava vestint per anar a missa, vull dir que tampoc havia de portar grans coses. I té com un afany de posar-se bonica. I en aquest afany vol posar-se collarets així, doncs, molt lluents, perquè, aviam, a casa dels Pilós... Pobres, no devien ser a casa dels Pilós en aquell moment. A casa d'en Guifré hi havia pasta, a veure, entenem-nos, eh? Hi havia abundància.
Sí, sí.
Es va voler posar les grans gales i per això es va treure la medalleta amb la creu que duia sempre des del seu naixement, es veu. Clar, en treure's aquesta medalla va ser molt més vulnerable al diable, que no va ser el mateix Lucifer, però aquest dimoniet petit va entrar dintre del seu cos aprofitant la vinentesa. Ell es va rebregar per tot arreu, va cridar de dolor. Ràpidament la gent que estava a palau van pujar i la van veure d'aquella manera. Ens hem d'imaginar una mica l'exorcista. Tots els braços així, creuats, estranys. I van dir que alguna cosa rara passa. Van avisar tota mena de metges, de curanderos, de tot, de tot, de tot. Noi, no hi havia manera. Els exorcismes, vinga, va, anem per exorcismes. Doncs cada cop que intentaven practicar-li un exorcisme, ui, el diable des de dintre es feia notar i deia «No me n'aniré d'aquí fins que m'entregui Fragari, penitent que viu amagat a la muntanya de Montserrat». Fixa't tu. Ens ha sortit.
Rima i tot.
Poeta,
sí.
El dimoni.
Sí, sí.
Curiós, això, també. Dius, bueno, ja que t'ho diuen, doncs que t'ho diguin una mica fi, que rimi, no?
Amb gràcia.
Exacte. Clar, tantes vegades van sentir aquest verset que al final s'ho van creure, deia, qui és aquest Fragari, potser que anem a trobar-lo. I van anar tota la comitiva, en Guifré, la seva filla posseïda, tots els ajudants de palau, els qui els servien, cap allà. El van trobar, evidentment, i escolta, Fragari, en qüestió d'una horeta pregant, noi, el diable se'n va anar del cos de la noia. Fixa't tu.
Carai.
Ah, dius, això ja no em quadra, no? On és la temptació que ja ha fet fora el diable? Doncs la qüestió és que ja són allà, són a la cova. I a Guifré no se li ocorre altra cosa que dir, home, és que clar, ha marxat el dimoni, però qui ens diu que quan nosaltres sortim d'aquí, d'aquestes muntanyes sagrades, no li torni el dimoni dins del cos? Jo penso que estaria bé que s'estés uns dies aquí, amb tu, Garí, perquè, clar, tu ets una persona santa, a qui confiar, i d'aquesta manera que haurem de fer net. Ella li sembla bé, tothom li sembla bé, però Fragari no, eh? Fragari diu, escolta, vols dir això? Jo no ho veig clar, jo això porto molts anys aquí aïllant-me de la temptació. Té molts dubtes, li demana un temps, llavors se'n va a veure l'ermità de dalt, recordem que l'ermità de dalt no és altre que
Lucifer, no?
Per demanar-li consell. I Lucifer li diu, sí, home, sí... Sí, home, sí, deixa que vingui aquesta mossa, perquè això és una prova de Déu. Si tu superes aquesta prova, encara estaràs més a prop d'ell. Això és que el Senyor vol que tu ascendeixis fins al seu costat. Allò com una jerarquia, no? Guanyaràs punts si superes això. Clar, Fragari no veu clar, però aquell home que li ha fet de mestre doncs té l'última paraula. Així que Riquilda es queda amb ell. Ai, senyor, ho porten bé fins l'últim dia. Això que ell se'n va, eh? No hi és allà a la cova rica de dir, home, però és que si em ve el diable aquí, qui em salva del diable? Però si justament estic aquí perquè tu vetllis per mi, no perquè em deixis sol aquestes muntanyes. Doncs bé, l'últim dia... Fragari és feble i abusa d'ella. Poca conya aquí, eh? Molt bé. Un cop això ha passat, ell diu, ostres, ostres, què he fet? Això no està bé. Vaig a veure el meu mestre. El mestre d'allà dalt, eh? Lucifer. Mira què he fet. Ostres, jo no sóc digne. Què ha passat aquí? Què he de fer ara? Estic imaginant una persona amb taquicàrdies i sense... Ha perdut el nord, Fragari. I es creurà qualsevol cosa que li diguin. I Lucifer, en la pell de l'ermità, li diu, l'has de matar.
Anem pel segon pecat.
Anem pel segon pecat. L'has de matar, perquè ningú ha de saber això. Tu ets una persona santa, he sigut una relliscada, i què hi farem, no? Com que ell no sap com matar-la, no sap què fer, és un home tan sant, Lucifer li dona un ganivet molt esmolat i instruccions de com fer-ho. Així que Fragari torna a la cova i en un moment així, això, no?, que està tot deixat anar, li talla el coll a Riquilda. I l'agafa i l'enterra en un lloc proper allà. Li posa una llosa blanca a sobre. Està... Bé, no és ell. Fragari no és ell. Aleshores pugen la gent de la cort, perquè, clar, Guifré sí que se'n torna a fer les seves batalles a Barcelona, però, clar, la gent que assisteix a la princesa, ells cada dia pujaven un cop per donar menjar. Clar, no ens pensarem que Riquilda menjaria herbes com Fragari, no? No, home, no. Li pujaven uns banquets, allò, maco, maco, saps?
Se'n cuidaven, vaja.
Sí, sí, li feien el càtering cada dia. Llavors, clar, quan pugen no la troben. I Fragari es veu despullat, no sap què dir, i diu, no és que se n'ha anat muntanya avall i no ha tornat. Quin és aquest? El tercer pecat.
La mentida.
La mentida.
Ja els tenim tots tres.
Ja els tenim tots tres. No havia mentit mai i de cop i volta ha mentit. En aquell precís instant s'aixeca una fumarada de la cova del mestre, on es veu amb la forma del diable el fum i l'olor de sofre que fa allà una pudor tremenda. El diable fent ah, 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 i tot de ganyotes de burla i tal. T'he vençut, Fragari. Tu has comès els tres pecats dels quals et volies allunyar. Fragari, no! Ens hem d'imaginar un moment així de pèrdua absoluta. I altre cop torna a ser ell i vol el perdó. Se'n va fins al Vaticà, però aquest cop el camí és molt diferent, eh?
Ja no li ponen totes.
No, no, per allà on passa tot queda cremat, rostit. Els aliments fugen d'ell, l'aigua queda eixuta. On hi ha aigua, de cop i volta tot és erm i tot és sec. De manera que no pot ni menjar ni beure fins que arriba al Vaticà. Tampoc sonen les campanes allà, i per tant no es creuen que sigui Fragari. Ja has de ser tu, si no ens han avisat les campanes. Bé, aconsegueix cita amb el papa, i el papa li diu que això que ha fet és tremendo, que no sap si té perdó. Així que farà un cercle a terra i ell s'hi posarà al mig. Si aquest cercle l'engulleix, és que no té perdó i se n'ha anat ja a l'infern. I si no, és que encara hi ha possibilitat d'una penitència. El cercle no l'engulleix. I aleshores el papa li diu, viuràs com un animal, per què t'has comportat com un animal? No miraràs al cel perquè no n'és digne mai més, aniràs de quatre grapes, no menjaràs res més que el que et trobis pel camí, no et posaràs roba, no et dutxaràs, no parlaràs, seràs un animal. I així talment, ell ple de pèl que li surt per tot arreu actua com un animal. I al cap d'uns anys, Guifré se'n va de cacera per Montserrat i es troben en aquest animal. És aquest animal. Aleshores, se l'enduen a una gàbia cap a Barcelona, com si fos el floquet de neu per veure la gent, i al cap de poc hi ha la festa de bateig del seu fill Miró. Aleshores, li va dir el papa que un nen amb veu de Déu només el podia perdonar. I Miró diu, alça't, Garí, Déu t'ha perdonat.
Uau.
Així que se'n tornen a la muntanya i resulta que quan excaven per trobar el cos de Riquilda, Riquilda és viva. I
ah,
Riquilda
carai,
no vol abandonar la muntanya perquè diu que és la Mare de Déu qui l'ha alimentat durant tot aquest temps. Així que es genera un monestir i ella és la primera abadessa de Montserrat. Imagina't tu, ja tenim Riquilda de Badesa.
Complicada, eh, la llegenda?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és extensa.
Segur que n'hi ha més, no? Sobre Montserrat, un dia podem tornar.
N'hi ha més, la Roca Foradada, els Encantats, sí, sí. Un altre dia podem gratar una mica més per aquí i rescatar bones històries.
Així ho farem. Moltes gràcies, Marina, que vagi bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca. Empresa i Treball arxiva l'expedient contra l'Ajuntament de Sant Sadurní per la vaga en la recollida de residus. El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha arxivat l'expedient sancionador aixecat per la Inspecció Territorial de Treball a Barcelona i deixa sense efecte la denúncia contra l'Ajuntament de Sant Sadurní per vulneració del dret a vaga durant el servei de recollida d'escombraries. La resolució té en compte que les accions que es van dur a terme responien a l'incompliment dels serveis mínims per part dels treballadors de l'empresa concessionària i que les mesures de l'Ajuntament pretenien garantir la salubritat del municipi i en cap cas substituir el sistema de recollida porta a porta. En l'exposició de fets es conclou que l'Ajuntament de Sant Sadurní no va vulnerar cap dels drets dels treballadors i que va exercir únicament les competències que li atorga la normativa de règim local en matèria de protecció del medi, de la salubritat pública i els serveis de neteja viària. Quatre detinguts arran d'una baralla amb armes blanques al carrer Amàlia Soler de Vilafranca. Ahir a la tarda es va produir una baralla amb armes blanques entre els ocupants del local situat als baixos del carrer Amàlia Soler número 148. Fins al lloc dels fets es van desplaçar policia local i Mossos d'Esquadra en una actuació conjunta. La policia local ha arrestat tres de les persones implicades en la baralla. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut a la quarta persona per agredir un dels agents. Segons fonts policials, no perilla la vida de ningú. Les jornades de portes obertes del Centre de Dia als Quatre Vents estan sent rebudes amb gran expectació. Compte enrere per l'entrada en funcionament del Centre de Dia als Quatre Vents de Sant Pere Molanta. A falta de completar-se els darrers serrells de la tramitació per poder iniciar-se l'activitat, el Centre de Dia convoca aquests dies jornades de portes obertes perquè tothom qui ho desitgi pugui conèixer les seves instal·lacions. El Centre de Dia està situat a l'edifici municipal que acollia l'Escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta. Per adaptar l'espai a les necessitats de la nova activitat que acull, l'empresa adjudicatària de l'ús de l'edifici ha hagut de realitzar una intensa adaptació que no ha estat exempta d'imprevistos. Les dificultats s'han pogut superar i el centre ja rep visites abans d'iniciar el seu funcionament. El centre es pot visitar de dilluns a diumenge de 9:45 a 7 de la tarda. Per més informació es pot consultar la web www.elsquatrevents.cat amb el 4 amb número. El correu electrònic és info@elsquatrevents.cat i el telèfon al 656-673-719. I Santa Oliva acollirà la quarta jornada de la recreació històrica Santa Oliva fa 1000 anys. El divendres 2 de juny se celebrarà la quarta edició de la recreació històrica Santa Oliva fa 1000 anys, feta pels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània del Vendrell. El motiu de la recreació és el projecte que estan realitzant al centre educatiu. Es tracta de recrear la vida quotidiana de l'edat mitjana i els esdeveniments més importants que van succeir al Baix Penedès en aquella època. La recreació tindrà lloc a Santa Oliva, que és un espai adequat per fer-la, ja que al poble hi ha edificacions medievals com l'església de Santa Maria de Santa Oliva, el monestir de Santa Maria i el castell del Remei. A més, a l'institut hi ha força alumnes que són de Santa Oliva. El dia de la recreació hi haurà 2 torns per veure les escenes. Un primer passi a 9:45 del matí i un segon passi a 11:00. La recreació començarà a la plaça de davant de l'església de Santa Maria. Els visitants, que seran guiats pels narradors i narradores, hauran de seguir l'itinerari establert pels espais de la recreació.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim amb la Laia Batlle i l'historiador Jordi Ferran, que ens porten els tastets d'història.
dia més ens acompanya aquí a l'estudi de Diumenge Ràdio el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran. Jordi, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Bé, recuperat ja de les eleccions?
Sí, de mes electoral. S'ha fet llarga, eh?
S'ha fet llarga, que sí. La campanya...
Tot, en general, no? O sigui, perquè ja és... Ja abans de que comenci la campanya, ja comença la campanya, llavors tot com s'allarga molt.
Suposo que les eleccions també han marcat una miqueta la història, no?
Sí, bé, és a dir, és la forma de decidir com s'organitza el poder, no? Mm-hmm. És una de les coses més importants, el poder polític, mm-hmm. per organitzar-nos. I bé, sí, antigament hi havia altres formes d'elecció i d'organització, no? És molt famós la insecularització, això que es feia... Els representants de la Generalitat es triaven amb una bossa, amb unes boletes, que hi havia el nom. Mm. Als pobles, doncs, hi havia els típics, allò, consells de caps de casa. I altres formes d'organització política, tot i que diríem que la primera forma d'organització en eleccions així modernes, que podíem conèixer ara, doncs és, efectivament, a principi del segle XIX, perquè, com tantes altres coses... trobem el seu origen allà perquè és quan s'estableix l'estat liberal aquí al nostre país, que és l'estat al final en el qual vivim, on predomina el liberalisme polític i econòmic. De fet, va ser la Constitució de Cádiz, no? El primer text que regulava el dret a vot obert a tots els homes majors de 25 anys que podien elegir, però per ser... elegits, es requeria també tindre una renda mínima, per la qual cosa, al final, aquests primers sistemes eren, primer, indirectes, perquè no podies triar directament o no et podies presentar a tu, eren una miqueta més complicats, i després, que no eren oberts a tothom, doncs havies de tindre això, o ser major d'edat, tindre una renda mínima, pagar impostos... tindre residència oberta o ser cap de casa des d'uns X anys. Al llarg del segle XIX, depèn de si governin el poder o absolutistes o liberals, i més tard o conservadors o progressistes, diríem que les condicions de vot i d'elegibilitat seran més laxes o més restrictives. Uh-huh. Efectivament, com el conservadorisme, sempre voldrà que voti menys gent perquè és una forma doncs, de mantenir més el poder. En canvi, els progressistes sempre voldran un sufragi més universal perquè era la forma d'accedir ells al poder perquè se suposava que les classes baixes doncs, eren més progressistes. No? Mm. De fet... Al final del segle... ja durant, com dèiem, tot el segle XIX hi van haver canvis de sufragis més restrictius, més extensiu, quan a finals del segle XIX, el 1890, diríem que s'estableix així el sufragi universal masculí, el cens Espanya es calcula que va passar aproximadament de 800.000 persones que votaven a 5 milions de persones, perquè veiem... com d'un tipus de sufragi més restrictiu a l'altre variava molta gent. Pot ser, al llarg del segle XIX, que en unes eleccions en un poble com aquí Sant Jaume votessin 30 persones i en les altres, doncs, 100, 150, no? Sí, depèn sí. del tipus, la limitació que hi havia en el sufragi, que és el que et donava el dret a poder votar i a poder ser elegit. La pràctica, encara que hi hagués el sufragi universal masculí, a la pràctica doncs, tots els veïns no podien votar, perquè encara que fos sufragi universal, doncs això, havies de tindre residència, pagar un impost, i de fet, també era sufragi universal masculí perquè les dones tampoc van poder votar, no van ser objecte polític a la pràctica fins a la Segona República, tot i que en la dictadura de Primo de Rivera se'ls havia deixat algun tipus d'accés molt residual, però al final, fins a la Segona República, no va ser quan es va aprovar el sufragi universal femení i, per tant, el sufragi universal com a tal, sí, on totes les dones i homes van poder votar. Per tant, seria l'element, és a dir, el moment més similar a l'actual.
Clar, també és veritat que ara ens passa molt, no? Quan hi ha unes eleccions tots patim per veure si ens tocarà o no ens tocarà. M'has comentat que tu sí que t'ha tocat o no?
A què, a la mesa?
No, a mi no. T'ha tocat mai, però?
No, suplent només una vegada.
Però sí. Hi ha molta gent que no volen que els hi toqui.
No, home, si toca que siguin les municipals, que són les més divertides, no? Sí. Perquè si han de tocar amb unes europees, que és més avorrit, mal
millor
que mal...
Millor que toqui una cosa més de cap aquí,
sí,
no?
Sí, una cosa més universal. Ai, més universal. Més...
Més propera,
clar,
no?
Més propera.
Clar, dit això... Com escollien? O sigui, qui hi havia a les meses? Si existien
sí,
les meses?
Sí, de fet,
meses,
hi havia col·legis electorals a les poblacions, per exemple, per ficar-nos un exemple, un com Sant Jaume, no, com la Bisbal, es podien dividir en dos o tres col·legis electorals, perquè ens entenguéssim, que anaven en tres locals electorals, un a cada barri, a cada col·legi, no era com ara, que estan centralitzats, sinó que estaven... una miqueta com es fa a les ciutats ara, no? Que cada barri vota... En canvi, nosaltres, encara que tinguem tres meses electoral, normalment anem a votar tot al mateix punt. No? Es separava. I en cada mesa electoral, doncs, en cada col·legi, hi es triaven doncs, de dos o tres regidors, depèn de la població, l'Ajuntament, com ara, era molt similar en aquest sentit, tenia més regidors o menys regidors cada població. Mm. El que canviava, però, és que els ajuntaments es renovaven cada dos anys. Per tant, no tenia la durada que té ara i que després, també, com tot, es demanaven uns mínims de contribució, és a dir, de riquesa, per poder-te presentar. Per tant, tampoc no hi havia aquesta elecció lliure que tenim ara, que qualsevol persona es pot presentar. Com més avanci la història en aquest sentit, més a prop passarem de candidats solitaris a agrupacions polítiques i llistes més similars a les actuals, en eleccions municipals, que al final... era una gestió molt similar a l'actual en aquest sentit, perquè doncs, també formaven... Bé, hi havia també, encara que no ens pugui semblar, doncs, també hi havia un debat o una campanya electoral com coneixeríem actualment.
Mm-hmm. I, per tant, en feien, de campanya?
Sí, més o menys tenim diferents exemples que podíem considerar com campanya electoral. Hi ha des de, per exemple, els debats que hi podien haver en setmanaris polítics, més que debats amb contraposició d'idees, no? Setmanaris polítics afins a un partit polític que agafaven les declaracions de l'adversari i doncs, les criticaven o que recollien les promeses o el programa electoral del seu candidat. Això seria, diríem, un tipus de campanya que en els llocs on hi havia premsa es feia, però després també tenim doncs, el que es diria ser el míting tal qual, tal com el coneixem, no? Per exemple, per ficar un exemple, perquè veiem, doncs això ja en fa 150 anys, no? En plena restauració borbònica, a principis de la dècada de 1880 del segle XIX, per tant, ja fa 150 anys, no? Tenim un exemple, per exemple, d'un míting a la Bisbal que es presentava alcalde, que també era el cacic del poble, a Pere Palau, doncs que va reunir en el seu local tota la gent, els seus partidaris, i va convidar polítics de fora, no? El representant del seu partit, el liberal, el representant a Corts, per fer una miqueta al míting a prometre coses en els seus seguidors. En una idea que seria bastant molt el que vam poder veure segurament aquestes setmanes passades en els mítings de final de campanya, no? Que ve el representant del govern o un conseller...
Sí,
doncs,
sí.
Això, doncs, fa 150 anys ja ho podíem trobar en els nostres pobles. De fet, una cosa que ara s'està... Jo crec que tinc la sensació que cada cop n'hi ha més de debats electorals en els pobles.
Sí.
Abans no n'hi havia, no, jo no tinc aquest record... de que hi haguessin debats electorals en pobles, diríem, relativament petits com els nostres, i ara cada cop
se'n fan més.
És moderna i no és moderna a la vegada, no? Perquè la primera constància que es té de debats cara a cara electorals, així, famosos, reconeguts per tothom, ja és de l'època d'Abraham Lincoln. Estem parlant dels anys 60 del segle XIX, o sigui, fa un segle i mig, també. Sí, és, sí. I després, sí que és cert que tothom coneixerà que el primer gran debat televisat és el que es va produir a la campanya presidencial dels anys 60, de 1960, entre Kennedy i Nixon. Tot i que és el primer debat televisat, no és el primer debat que hi va haver presidencial, perquè se n'havia fet algun altre anteriorment en la ràdio i hi havia diversos intents. Per tant, diríem que, i d'això ja en fa, doncs, 60 anys. Mm-hmm. No és una cosa pas...
No, no.
De actual, o que ens pugui semblar novedosa. I en el debat aquest de Kennedy contra Nixon és mundialment famós perquè va ser el primer debat televisat i es diu que Kennedy, que era jove i es va maquillar, va guanyar i parlava a càmera, va guanyar el debat a aquelles persones que van veure el debat televisivament. En canvi, Nixon, que sortia d'una malaltia, no es va maquillar i parlava a micro, com parlaríem ara, va ser guanyador entre aquells que el van escoltar per la ràdio. Llavors, és com l'exemple de com la televisió va començar a influenciar en els debats electorals. Mm-hmm. Això és el que es diu. Bé, en realitat és difícilment comprovable, però sí que va marcar una miqueta a Nixon perquè no va tornar a acceptar fer un debat electoral televisiu en tota la seva vida. De fet, en les dues eleccions que es va presentar i que va guanyar, tampoc hi van haver debats televisius, i el següent debat televisiu no va ser fins al cap de 16 anys, obligat una miqueta perquè el seu successor, Gerald Ford, que el va succeir després de l'escàndol del Watergate, necessitava doncs, una campanya també de promoció, en aquest cas contra Jimmy Carter, i va tornar a accedir a fer un debat electoral televisiu. Per tant, les campanyes electorals ara ens semblen molt normal i fins i tot ens podem indignar de dir tal partit no ha volgut anar a un debat electoral. Mm. T'imagina't que ara...
Jo crec que són pocs, però, els que no volen participar en un debat.
No ho sé, però imagina't que fessis un debat aquí i hi hagués un partit que no volgués vindre. Seria molt mal vist.
Sí.
Doncs això va passar aquí a Espanya fa 30 anys.
Sí.
I és una cosa bastant surrealista, que és el primer debat televisiu espanyol va ser entre González i Aznar, sí, l'any 93. TV3 ja en feia des de l'any 84, vull dir.
A punt.
TV3 ja portava 10 anys fent debats televisius. Però el primer va ser espanyol, a la presidència, va ser el 93 de González i Aznar. Es diu... Jo no el vaig poder veure, no, perquè no... Però es diu que Aznar va guanyar el primer i González va guanyar el segon. Però Aznar va quedar amb tan mal record, això és veritat, que no va acceptar mai més fer un debat electoral. De fet, des de l'any 93 i a l'any 2008 no hi va tornar a haver un debat electoral televisiu a la presidència durant 15 anys, que és una cosa que ara ens semblaria surrealista, no? Mm-hmm. Que un partit polític es negui durant 15 anys a participar en un debat televisiu. No només Aznar es va negar, sinó que va forçar que Rajoy, en les primeres eleccions també que va presentar, tampoc fes un debat electoral. Perquè veiem que... Bé, això sí que ha canviat en realitat molt. En realitat, en molt poc temps, no? El tema de campanyes ja se'n feien, però com la gent... La percepció de les campanyes potser sí que ha canviat molt en aquests últims anys.
Clar, arriba el moment, no?, de que passades les eleccions...
Sí, ja tenim les eleccions, ja tenim els resultats.
Ja tenim una cosa feta, però encara queda a veure qui serà l'alcalde i queden tot el procés, no?, de pactes o no pactes, depenent de si s'ha aconseguit o no majoria absoluta per part d'algun partit.
Sí.
Què passava amb això abans?
Bé, passava... Depèn del que passava, no? Vam explicar en una de les primeres seccions de ràdio que vam fer aquí... una nit electoral al Vendrell, una tupinada electoral, sí, en la qual, mira, es va fer una cosa similar a la que ha passat a Melilla, d'intercanvi de vots per correu. No? És a dir, els vots que havien arribat per correu de pobles que estaven molt al nord del partit electoral del Vendrell, s'intercanviaven, és a dir, el sobrebo es perdia i el substituïes per un altre. És una miqueta similar al que s'ha practicat ara a alguns llocs de l'Estat aquestes últimes setmanes, que va sortir a la premsa. Doncs bé, si no hi havia tupinada, si hi havia una tupinada electoral com aquesta, doncs no hi havia problema, perquè el govern ja havia decidit qui havia de sortir guanyador, es feien tot un seguit de trampes, molt típic en les eleccions del segle XIX, totes les trampes electorals. Per les següents eleccions ja preparem un decàleg de trampes electorals que pots fer si vols ser alcalde o representant a Corts. Bé, si no hi havia hagut tot això i havien sigut unes eleccions bastant lliures, que és el que començarà a passar a principis de segle XX, un cop, diríem, ja aquest vell sistema caciquil ja es comença a esfondrar per l'aparició dels nous partits, el catalanisme, el republicanisme, que forcen que aquests sistemes d'una miqueta de corrupció que requereixen la participació de tota la població, si hi ha una part de la població que els denuncia activament, doncs no tindran tant èxit i començaran a sortir regidors, diríem, a l'oposició. És a dir, fins en aquell moment, si tu amanyes unes eleccions, ja t'encarregues que hi hagi una majoria que pugui governar. En el moment de que no pots amanyar aquelles eleccions, doncs el resultat és una miqueta com l'actual, que hi poden haver...
pactes, no? Coalicions,
sí,
o...
Pactes no tant, perquè al final el que s'elegia era... eren regidors. Però eren regidors... si hi havia dos col·legis, hi havia les majories i les minories. El sistema facilitava una miqueta el bipartidisme, en el sentit de que era més fàcil treure regidors si hi havia dos partits que no pas si hi havia tres o quatre. Si hi havia tres o quatre, podia ser fàcilment que o tinguessis un regidor o no en tinguessis cap. Llavors, es tendia una miqueta també al bipartidisme o, com a molt, al tripartidisme. Més que pactes, el que es feia era un cop s'havien elegit, havien sortit, teníem els resultats, es feia una sessió de Constitució de l'Ajuntament i abans, depèn de la població, els mateixos regidors triaven l'alcalde amb paperetes o en poblacions més grans es podia arribar a nomenar per reial ordre. En tant uns com uns altres, al final el governador de la província era qui havia de validar aquella elecció. Però això provocava, per exemple, que... Clar, els ajuntaments fins llavors havien funcionat com un ens unitari, és a dir, hi havia comissions, no? La comissió indígena... Tots els regidors, en principi, havien de formar part de la feina de l'Ajuntament. No hi havia regidors a l'oposició com ara, no? És a dir, els regidors... tu anaves a la comissió d'Hisenda, tu a la no sé què... Això ho elegia l'alcalde, no? Lògicament, els caps de les comissions eren els seus partidaris, però tothom estava representat. Clar, si tu tenies majoria i eres doncs, sis tu i quatre l'altre, encara que els altres estiguessin allà i tècnicament doncs, havien d'opinar en el dia a dia, tu imposaves a les votacions els teus i ja està. El problema venia quan en municipis, per exemple, com el Vendrell, en què el governador tenia la potestat d'anomenar alcalde, independentment dels resultats electorals, és a dir, podia anomenar alcalde qualsevol dels regidors que havien sortit. Ostres. Això es coneixia com un alcalde de reial ordre. En poblacions com el Vendrell, per exemple, quan hi va començar a haver majories republicano-catalanistes, lògicament, el governador civil no tenia cap ganes de que un republicà o un catalanista fos alcalde d'una població capital de partit. Tenia molta importància. Per tant, acabava nomenant sempre un regidor conservador o dretà, fins a arribar al punt que es podia que en un ajuntament de 8, 10 o 12 regidors hi hagués només dos regidors d'un partit conservador i fos un d'aquests dos fos l'alcalde. Clar, això dificultava molt el dia a dia de l'ajuntament perquè governaves literalment en minoria, en la minoria de que tu eres l'alcalde i els teus regidors estaven una miqueta en contra teva. Per tant, es necessitava de molta flexibilitat. Hi havia alcaldes que doncs, eren capaços d'obtenir aquesta flexibilitat i, tot i ser de partits rivals, poder governar, i n'hi havia d'altres que no tenien aquesta facilitat I fins i tot hi ha exemples de regidors que van doncs, fer oposició interna en el seu propi alcalde, negant-se a participar doncs, en plens o en eleccions, perquè efectivament era una miqueta un frau electoral que si tu havies tingut una majoria absoluta de 8 regidors, per exemple, contra 3 dels altres, l'alcalde fos de la minoria i no pas teva. És una cosa que solia passar. De fet, els alcaldes de Reial Ordre van començar, de fet, això a ser més presents a mesura que el sistema es va anar debilitant i que el poder no volia que elements, diguem, de l'oposició obtinguessin el poder. És una miqueta ara com si la Generalitat pogués nomenar els alcaldes entre els regidors que sortien. No? Pues, què faria la Generalitat aquí, l'Esquerra Republicana? Pues, agafaria
els seus,
i ficaria
no?
Doncs, a cada... Seria una miqueta això, perquè ens entenguéssim. Això va estar vigent durant tot el sistema de la restauració. Després, amb la República, ja no va ser així. En el franquisme... bueno,
va ser una altra cosa.
Va ser una altra cosa, no? Que hi havia eleccions, però ves, jo el tercio i aquestes coses, que no seria un sistema exactament democràtic. I després, doncs, ja ara, amb la democràcia, ja va ha tornat al sistema que coneixem actualment d'elecció directa, al final, d'elecció directa dels regidors. És a dir, no triem l'alcalde, triem els regidors.
El regidor, sí.
Que no és un sistema presidencialista, sinó representatiu. Que dins del que cap és força similar al que teníem al segle XIX.
Molt bé, doncs Jordi Ferran, m'ha agradat molt tota aquesta explicació que ens has fet, ens has contextualitzat una mica com eren les eleccions,
no?
Ara que n'hem passat unes.
I
fins d'aquí 4 anys potser no caldrà que en tornem a parlar, eh? Gràcies, com sempre, i ens retrobem d'aquí a unes setmanes. Que vagi molt bé.
Igualment.